Les visites de la Filmoteca.
Benvingudes, benvinguts, bona tarda. Ja sabeu que el... M'allunyo una mica. Ja sabeu que dimarts passat vam iniciar una retrospectiva de Bellatar amb una projecció aquí a la sala de Chaumont, plena de gom a bom com avui. El Bellatar és a Barcelona gràcies al treball conjunt i a la col·laboració de diverses entitats i institucions de Filmin, del Cinema Zumzeig, de l'Escola Internacional de Cinema de Barcelona, l'ESCIP, de l'Acadèmia del Cinema Català i també de Forada de Films. Es quedarà aquí fins diumenge i durant tota aquesta setmana doncs, hi ha diferents activitats organitzades en tots aquests espais. I avui ens torna a acompanyar aquí la Filmoteca, aquesta vegada per acompanyar la projecció del Cavall de Turí, que com sabeu segurament és la seva darrera pel·lícula, una pel·lícula que va acabar el 2011 i que d'alguna manera, suposo que en podrem parlar després, doncs posa fi a la seva trajectòria com a cineasta, volgudament, o com ell deia a la roda de premsa el passat dimarts com a director de llargmetratges, perquè és veritat que ell doncs, segueix creant i segueix utilitzant també el llenguatge de les imatges, però amb altres formes, no? I amb altres dispositius. És una pel·lícula que imagino que molts i moltes de vosaltres coneixeu, una faula apocalíptica, no? I radical, podríem dir, on ell crea com tot aquest món, aquest cosmos, davant dels nostres ulls en poc menys de dues hores. I crec que la gaudireu molt perquè la veurem amb una còpia bastant nova, en 35 mil·límetres, que es va poder veure també aquí a la Filmoteca fa uns mesos, perquè la va dipositar el Paco Poc en el marc de la seva carta blanca. I us convidem també a que després de la projecció no marxeu, perquè ens agradaria que participéssiu també d'una conversa que hem previst entre Bellatar i Manel Raga. El Manel Raga és cineasta, és productor, i la seva relació amb Bellatar neix el 2013, quan es va desplaçar a Sarajevo doncs, per formar part de la primera promoció d'aquesta escola experimental concebuda i dirigida per Bellatar, que es deia la Film Factory, i on ell va participar com a alumne durant 4 anys. A partir d'allà doncs, han començat a continuar la seva conversa i col·laboren també en alguns projectes. Així que vam demanar al Manel, que ens ha ajudat, a més aprofito per donar les gràcies del final de la sala, a muntar tot això. Vam pensar que era un... Bueno, que els volíem donar aquest espai perquè continuessin la seva conversa en públic. Així que us convido que us quedeu. Gràcies, Manel, i gràcies, sobretot, Bellatar, per acompanyar-nos una nit més i per la teva generositat.
Good evening. And I just wanted to say to you, yesterday we had a small theater screening about my first. Now you will see my last. This is really the last, ever last. It's no mercy, and when you will see, you will understand. I hope. Anyway, I don't want to waste your time. We can talk after this screening. I cannot say enjoy because it's not a funny stuff, but maybe you will enjoy. We will see. Thank you.
Bé, només traduint. Bona tarda, m'agradaria dir que ahir vam tenir la projecció de la meva primera pel·lícula i aquesta és la darrera. És l'última per sempre i quan la veieu ho entendreu, espero. No vull allargar-me més, vull que parlem després de la pel·lícula i m'agradaria dir gaudiu, però realment no és divertida, no sé si la gaudireu, però espero que sí.
Okay, as I promised, I'm back.
Com havia promès, aquí estic.
Bona nit. Dir-vos que estic molt nerviós, potser més que ell, perquè...
Ok, I just want to introduce my friend.
Better to do it yourself.
He's Manel Raga. He is one of my former or ex-student from the Sarajevo. He's Catalan, and your situation is better with him than with me.
No he entès el comentari, però bueno, ho agafaré com algo bonic. tenies que traduir. Ai, perdona. Ja,
no. Sí, doncs només vull presentar...
She's Julia.
Yes, she's Julia.
She's an amazing woman.
Thank you. Bé, presentar el meu amic Manel, que és el meu exalumne de Sarajevo i és català i estem en millors mans amb ell que amb mi.
Dit això, diia que estava molt nerviós perquè és veritat que tenim una relació molt pròxima, que es va crear a partir de l'escola que ell va crear a Sarajevo i per mi va ser una oportunitat increïble formar part d'aquest projecte. Però al mateix temps no deixa de ser pues, un dels cineastes que més admiro i en concret el cas d'aquesta pel·lícula que casualment m'han invitat a presentar i a tenir una conversa amb ella és possiblement de les pel·lícules que més m'han impactat al llarg de la meva vida com a espectador, però tant és un moment bastant especial i no res, és un plaer i donar gràcies també a la Filmoteca per la possibilitat. Yes. I també mencionar que sí, que avui també és un dia també parlant de que, aprofitant que estem parlant de l'escola i d'aquest projecte que va crear Bela, pues que avui estem molt ben acompanyats en aquest sentit perquè som una comunitat gran, forta i que ha durat en el temps i que avui tenim també a Marta Arnaiz de Mèxic, que ha pogut estar aquí en altres pan este cicle, a Pilar Palomero, a Lea Tribulé i a Ana Fernández i espero que no em deixo ningú. Vull dir que una mica represento esta comunitat, no? A l'hora de portar la conversa amb Bela. Lo que sé que m'agradaria, bueno, sobre la pel·lícula, també comentar a nivell personal que crec que quan dia que era una pel·lícula que com a espectador m'havia impactat molt, jo crec que una de les coses que a vegades s'associen també al cinema de Bela, aquesta part, moltes vegades se parla del nihilisme, del pessimisme, de la seva foscor, de la falta d'esperança, no? Però que al mateix temps, i personalment, parlant personalment, sí que és una de les pel·lícules que més força m'ha donat, més coratge m'ha donat per seguir intentant fent cine fins a les últimes conseqüències. I això també és una cosa que li dec en aquesta pel·lícula. Nothing more. I ara sí que m'agradaria molt, perquè estem davant d'una pel·lícula que d'alguna manera és... d'alguna manera està plantejada com una gènesi a la inversa, és com una deconstrucció del món, potser, o en 7 dies, no? Però al mateix temps també és representa el fi d'una carrera d'un cineasta, no? I crec que això, la pel·lícula, per mi és molt, molt, molt present. Hi ha una consciència de que en cada pla, per mi, cada pla està rodat com si fos l'últim pla, és com que cada segon lluita per poder... perdurant el temps, lluita contra el temps, no? I sí que m'agradaria preguntar-li a Bela, ara sí que començo a preguntar, que fins quin punt durant el procés creatiu d'esta pel·lícula i també la forma que finalment té la pel·lícula, este fet de ser la seva última pel·lícula, la manera en què ell s'acomiada del cine, quina força i quina presència té?
Manel,
sorry.
I will kill you.
Well, I know if any
question. Anyway, I think it's very simple movie. You know, when you do your daily life, and when you have a feeling. You do your daily routine and you have a feeling every day is the same. You have to know it's not. Because every day you became older and weaker. You, even if you feel it, this is the same. No, believe me, because I know. And, you know, and what you could do before yesterday, maybe you are not doing today. And slowly, you are going really weaker and weaker, and by the end, the life slowly disappearing. And it's not an apocalypse, because the apocalypse is a big TV show. And, you know, you read the Old Testament, it is a big TV show. You know, the horses and just slowly disappearing, and by the end, nothing. And when we were thinking about this movie, that was the main issue. And of course, like in the Old Testament, we had a dramaturgical frame or form or structure. You know, this kind of ontogenesis structure. You know, the God created the whole shit, what we have, and he created, he started just dividing the darkness from the light, and etc. 6 days, and the seventh day, he believes it's fine. And he went to sleep. Fuck. Really. Because the Genesis is not finished. We are in the real shit. And now we are going back to the darkness. And this is this film. But this Genesis story is just a kind of apropos to talk about the main issue, what I was explaining to you before. How is a human being, how is your life, it's predictable, which is horrible, of course. But for all of us, including me and you, and sorry for you too, and you know, that was the reason why we made it this movie. We really did not have any other reason. And of course, I knew this will be the very last movie ever, because after this, what can I say to you more? Nothing. Sorry for Julia. Look at her, she's amazing.
Bé, doncs, et mato, t'ha dit per la pregunta, i penso que la pel·lícula és senzilla. Quan vius el teu dia a dia, ho sents la teva rutina. Cada dia penses que és el mateix, però no ho és, perquè cada dia tornes més vell. Encara que sentis que és el mateix dia i que es repeteix, no, jo ho sé molt bé. Allò que podies fer abans d'ahir ja no ho pots fer. Cada vegada estàs més fluix i la vida desapareix. no és apocalíptic, perquè això seria com un gran espectacle, amb cavalls i etc. És una vida que a poc desapareix fins al no-res. Quan pensàvem en la pel·lícula, aquest era el tema principal. Com amb l'Antic Testament, que té una forma, una estructura de l'antigènesis, Déu va crear tota aquesta merda i la va dividir la foscor i la llum, tot això en 6 dies. I el 7è dia va decidir que tot estava bé i va anar a dormir. Merda. Doncs aquí és com ens hem quedat, amb aquesta foscor, amb la història del Gènesis inacabada. Aquest és el problema principal. Som tots humans i la nostra vida és previsible. És horrible, però és així. Tots, jo, tu. És per això que he fet aquesta pel·lícula. I quan la vaig fer, jo sabia que seria l'última. Perquè què més puc dir després d'això? Res.
Sorry.
Intentarem que digui alguna cosa més. A mi m'agradaria també, estava pensant, vaig veure la pel·lícula fa poc i recordava una anècdota que Bela mos va explicar a l'escola, que feia referència al moment en què ell estava preparant en aquell cas Damnation, i ell mos parlava de que havia tingut una experiència, diguéssim que Damnation representa, és un moment on el seu llenguatge, d'alguna manera, tot i que sempre és molt coherent i sempre té el mateix punt de vista i sempre és molt reconeixible, no? Hi ha un punt on té un... diguéssim que hi ha un canvi, una transformació, hi ha una evolució del seu llenguatge, no? I això passa en Damnation. Però durant este procés en què ell preparava la pel·lícula, ell ens va explicar que va fer un viatge al Japó a presentar la seva pel·lícula anterior i es va trobar en la situació d'estar davant d'un gran... entenc que mur, paret, no sé exactament, quadre, on bàsicament era un gran mural en tot blanc, només en 2 puntets negres, no? I a partir d'aquí ell té una conversa amb la persona que l'estava guiant per aquell museu i crec que és molt interessant que si ell pot explicar esta anècdota una mica, perquè crec que explica molt bé esta manera diferent d'entendre a partir d'esta anècdota la manera d'entendre la pròpia lògica de les històries. I després, que jo després pensava, esta pel·lícula d'alguna manera quasi que és jo, per a mi la depuració absoluta de lo que va representar l'impacte d'aquell quadre per a Bela, no? Que és quasi, podria ser quasi com una sinopsis o un cartell de la pròpia pel·lícula, però m'agradaria que ell fos que us expliqués una mica esta...
Manel, please, don't be sophisticated. Because I
think it's very beautiful if you are,
you know what? I understand what you mean, and I remember because it happened with me. It was. I have been in this museum in Tokyo. But the main issue is, I saw it, this, let's say, painting, 2 black points on the white. And I had a man next to me, he was very old, 90, over 90, Japanese professor, and he said, he is sure I don't understand what is this. I said to him, 2 black points. And he said, because you came from West. For us, is talking about the white. And that was a turning point in my life, because when I understand the whole fucking storytelling doesn't drive anywhere. And we don't have to listening for the story. We have to listening for our being. and how we are doing and capable to do our life. And you know, this is the most difficult question for all of us, including me. How and why and what are we doing? Where are we going? Today morning, I was hearing on my phone, I'm sure you know this Talking Head song, The Road to Nowhere. And yeah, this is the question. And you know, this, I don't know, do we have questions anymore? Or we just try to do our best to survive? Yes, of course, everybody wants to survive, me too. But what is happening? Switch on the television. Look at this Gaza, or look at Ukraine, or look at, you know what? What are we doing? We are capable to do some bestial acts, but where, why? And I'm not a simple pacifist or a simple bourgeois guy who just want to protect his environment. No. But, you know, and if I say this is really the last movie, because it is, because I had a feeling I said everything. And after the total darkness, you know, you cannot filming, because for the film you need light. And we don't have light anymore. And the style is completed, language is done. Then I said everything what I want, packed, ready, take it or leave it. That's yours. But I'm out. Sorry, Julia.
Bé, doncs, no em facis preguntes tan sofisticades, tot i que entenc el que vols dir, perquè me'n recordo el que va passar al Museu de Tòquio. Jo vaig veure aquest mural amb els dos punts negres en el fons blanc i hi havia un senyor de més de 90 anys, era un japonès, era un professor, i em va dir que estava segur que, no, que jo no podia entendre el que estava veient. I vaig dir, sí, jo estic veient dos punts negres en un fons blanc. I em va dir, sí, però és que tu ets de l'est. Per nosaltres això és la nostra vida. I en aquell moment vaig entendre que no es tracta de la història, que la història no ens porta enlloc, que realment hem d'escoltar el que sentim. I és un tema difícil. Ens podem fer la pregunta, per què, com, què fem, on anem? Avui al matí estava escoltant una cançó que es diu Road to Nowhere. I aquest és el tema. Ens queden preguntes? Hem fet tot el que podem o estem aquí per sobreviure només? Tothom vol sobreviure, jo també. Però què està passant? Què està passant amb Gaza, amb Ucraïna? Què estem fent? Som capaços de fer tots aquests actes, però per què? I jo no sóc un simple pacifista que vol protegir l'entorn. No. Aquesta és la meva última pel·lícula perquè sentia que ho havia dit tot. Després de tota aquesta foscor ni tan sols es podia gravar, perquè necessites llum per poder gravar. Massa fosc, sense llenguatge. Així que aquí està tot. O t'ho emportes o ho deixes. Però jo estic.
Julia, I promise you, the next time just yes or no.
Julia, t'ho prometo, la pròxima resposta serà sí o no.
sorry. He started to be sophisticating and I was just...
Ell ha començat a ser sofisticat i jo he entrat.
Super sofisticat. I per evitar continuar en aquesta línia tan perillosa, jo crec que és millor que el públic pugui preguntar el que vulgui.
No, it's not only about the sophistication. It's, you know, about, hey, I'm here to talking since fourth day. I have a feeling I said everything, but okay, let's try on the different way to say the same.
Perquè jo fa 4 dies que estic aquí ja i sento com estic repetint. Per tant, estic intentant dir el mateix d'una altra manera.
And yesterday we had a screening about my first movie. And now we have a talk about the last one. But somehow I'm still the same. And I'm telling to you the same. Somehow I became depressed.
Ahir vam tenir la projecció de la primera pel·lícula i avui estem parlant de l'última, però jo sóc el mateix i dic el mateix i m'estic deprimint. Hola.
There is a...
No.
Okay.
Outside in the cinema the other day, looking for you about Platon, you know. She was asking you about Platon, so maybe I'll go meet.
Abans de res, volia dir que moltes gràcies per aquesta pel·lícula.
Because there is a man...
No, but she has the mic right now.
Thank you for the movie.
What?
Thank you for the movie. I que entenc el que has dit, que ja no tens res més a dir, però alhora potser les teves pel·lícules són també un punt de llum en la foscor. Llavors, la decisió de deixar de fer pel·lícules no és com endinsar-nos en aquesta foscor.
I think I was clear when I said try to explain to you. You know, I started my shit when I was 22. And then I made my first. And of course, if you are not stupid, and I don't believe I am, I start to thinking and you have new questions. But I think I said again, I told you before. And then the new questions are forcing you to have new answers. Because your former answer is not working for the new question. It means you have to go ahead. And you have to understand and you will find a new step about the form, film language, and what you can say. I said also, you know, I started with the social problems, then afterwards I understand ontological problems, and now we are at the cosmical shit. And, you know, and it means the style building up and up. A language, it's you did not born with this film language. You are going like this. And this is the reason why, you know, when you feel it, yes, this content and this language are together and completed, you have to stop. And I have to say the shop is closed because, you know, this language, it was for this. I can use this language. You can see some of my colleagues who could be, you know, to be film director, and successful film director is a very nice bourgeois job. You know, red carpet, elegant hotels, and etc. But I can use this language, but it would be unfair. And a piece of shit for you, because I will do just copies, you know, a fake shit. Because it will be empty, just a repetition. And when you, you know, I don't care, but this is a moral question. You cannot cheating you. I can tell you some of, let's say, famous filmmakers who is still working, producing, and going to the cash machine. But the reason why I started and why I'm still working with some young people is not about this. Sorry.
Bé, doncs, intentaré explicar-ho una altra vegada. Jo vaig començar als 22 anys i ja en aquesta primera pel·lícula, doncs, jo sentia que... Jo no crec que sigui tonto, i tenia noves preguntes després de la primera pel·lícula. I aquestes noves preguntes em van forçar a buscar noves respostes. I així vaig anar avançant i vaig entendre que un pas porta al següent. I així es va crear en el format, el llenguatge de les pel·lícules. Jo vaig començar al principi amb els problemes socials, després es van convertir en temes ontològics i ara fins i tot còsmics. L'estil progressa, el llenguatge no neix amb tu, sinó que es crea pas a pas. Per això, això és el que jo sento. I quan aquest llenguatge i aquest format està complet, pares. Jo vaig decidir parar perquè jo ho havia dit, jo ho havia expressat tot amb aquest llenguatge. I jo sé que hi ha alguns companys que encara continuen i hem d'entendre que el món del cinema té una part molt com burgesa, amb el red carpet i els hotels elegants. I jo podria haver explotat tot això una mica més, però sentia que no seria just per vosaltres. Serien com còpies barates i buides, seria una repetició sense sentit. I per mi és un tema moral, no pots enganyar-te a tu mateix. Jo sé que alguns dels companys ho fan i continuen facturant, però jo no vaig començar per això i continuo fent alguns projectes d'ensenyament i no és pel tema de la facturació.
No, només volia fer un insert aquí perquè fent aquesta qüestió en particular, que jo entenc perfectament el que ella vol dir, però que sí que crec que està de ficar en context que just després de que la llum s'apaga, no, en aquesta pel·lícula, el que fa Bela és crear una escola de cinema, no? Que vull dir que no és... El comiat del cinema és el seu comiat del cinema, però que ell ell el que fa automàticament després és impulsar i ajudar gent jove a trobar el seu propi llenguatge cinematogràfic i a tirar endavant com a cineasta, que crec que això sí que diu molt de com ell se posiciona davant d'aquesta situació, no?
That's true.
Thank you.
From now, I try. I really promise to be short.
Prometo
because I will
breu.
Kill her.
Que si no la mato.
But here is yes. man who...
No,
no. Okay, tell us.
No, here.
Ah. No, there.
Ah, el micro. Sí, és molt concreta. Jo volia
Somebody.
Saber...
But he will
yes.
get it.
No. Okay. Livia, listen.
Què li va portar a utilitzar o per què li va inspirar tant el vent com a aquesta força destructora a la pel·lícula?
Oh, simple. You know, because not too simple. You know, when you go to the cinema, you see two things, what the films are ignoring. Three. The space, the time, and the nature. And of course, if you see, look back a little bit, you can see the whole Chatantango has, let's say, 7 hours rain. And you will see Sunday. And, you know, yes, filmmakers, thanks to the... industry, they don't care about the space, just giving some sign, where are you, or the time, absolutely not, because they are saying action cut, and our life, and the weather, or the nature, they also ignoring, but because they are listening for the storytelling, but I'm listening for the life. That's why obvious somehow the nature has to be in the movie. It's not a joke, because yesterday here it was strong rain. Did you feel it? Of course. It's influenced your day? Of course. And it was a whole day. If you shoot something, it will be half minute in a whole movie. But your day went for this. Wind, because I started to board the rain.
Doncs és una resposta simple, però potser no tan simple. Quan fem pel·lícules, mirem tres coses importants. La primera és el temps, l'espai i la natura. I si mires enrere, per exemple, a Setantango són 7 hores amb pluja. I algunes persones que fan pel·lícules s'obliden d'això a la indústria, perquè no els importa, no els importa el temps, no els importa l'espai, només et donen una petita idea d'on passa la història, perquè sempre estan com acció, tallar, quan graven. Per tant, no és algo que tingui cura del temps, ho ignoren. i estan pendents només d'explicar una història. Però jo no vull explicar una història, jo vull mostrar la vida. Per això poso la natura, perquè doncs, això és la vida. Per exemple, aquí ahir va ploure, ho vas sentir? Et va impactar en el teu dia a dia? Clar que sí. Si graves alguna cosa només serien 2 minuts, però va ser tot el dia per tu. I per què el vent? Doncs simplement perquè em vaig avorrir de la pluja.
Bona tarda. Moltes gràcies, senyor Belatar, per aquesta pel·lícula. Jo ja l'havia vista quan es va estrenar aquí a Barcelona, però no me'n recordava molt i avui l'he disfrutada molt. Jo, aquesta pel·lícula és impressionant en el sentit de que jo m'imagino vostè dirigint aquesta pel·lícula i què passa pel món interior de vostè dirigint aquests personatges i aquests personatges són tres, no són el pare i la filla, són el cavall, el pare i la filla. I com què pivota amb aquests personatges i amb aquesta història a partir d'aquest fet del Nietzsche que es va tornar boig i d'alguna manera els personatges d'aquesta pel·lícula també al final queden absolutament traumatitzats. Per mi hi ha un element, la unitat, m'encanta la unitat de la pel·lícula. Què és el que dona unitat a aquesta pel·lícula? Per mi és algú acústic, que és el vent. És el vent, tota la pel·lícula, menys l'últim plano, que ja ni tan sols hi ha el vent, perquè és el quietisme total. I per mi veig que hi ha algú que pivota entre aquests tres personatges. Hi ha una referència, per mi, deixi'm que li digui, d'una altra pel·lícula que no he pogut menys que recordar constantment, que és també un animal, que és Oasar Baltasar de Bresson. Allà és un burro, aquí és un cavall, però les històries van paral·leles amb moltes diferències, evidentment, formals, però d'alguna manera estan unificades. I per mi què és el que pivota entre aquests personatges i el cavall que està al mig? Pues pivota la crueldat, la violència envers la tendresa. El pare, d'alguna manera, és la violència, és i la nena, la filla, és la tendresa. I entre aquests dos elements humans hi ha el cavall que resisteix. I la seva revolució és de resistència, no és d'acció, és de passió, és de quedar-se totalment quiet. Això crec que no s'ha tocat gaire en el cine i m'agrada molt dir-ho i m'agrada molt que vostè ens ho hagi expressat d'aquesta manera tan, tan meravellosa.
I can say thank you. If you are comparing this stuff for this Bresson's masterpiece, it's a big honor for me. If I understand, you don't have question. Of course, the horse. If you ask what is the connection for Friedrich Nietzsche, you know how Nietzsche started the Zarathustra? He wrote it. The God is dead. That was our point, how we started. If the God is dead, we have anti-genesis, obvious. this is a connection. Okay, just to make it lighter and not too philosophical, I said, I think yesterday or before yesterday, now the time is... you know, I never work with actors, I'm just working with personalities. It's the same with the horse, because we knew we need a horse who doesn't want to work. And it was a big, big casting procedure. I went through all animal markets and everywhere, countryside. By the end, close to the Romanian border, I found it a very small animal market where the guys were selling this horse. Because they said, this is a useless piece of shit and we have to take it, kill them, kill him, her, because she was female, and just to make it sausage. Because no reason to keep it, this horse. Of course, we bought it immediately because we saw it, how she became hysterical if somebody wants to push her to work. And I saw it, hey, this is what we need. Of course, we loved this horse, and I don't think she's still alive, but she, after when we bought it her, she had a very peaceful life. We paid for her, let's say, retirement and kind of pension, and she was living in a beautiful farm. She became pregnant, and you know, that's why I'm telling to you, the personalities are, because if you want to directing, a horse is resisting, how can you direct? I surely not, but I have to find a real one who is resisting herself. That's the secret of the casting, not the actor's capacity. Sorry again, she will publish as her memories.
Bé, doncs gràcies per la pregunta. Entenc que no és una pregunta, de fet, és un comentari i em sento molt honorat de que comparis la pel·lícula amb aquesta gran obra mestra. La connexió amb Nietzsche és que ell va escriure Déu està mort. I aquest era el principi de tot. Si Déu està mort, estem en la antigènesis. Aquesta és la connexió. Però per no entrar aquí en temes massa filosòfics, hem de dir que estàvem parlant abans d'ahir, crec, que jo treballo amb les personalitats dels actors. I això va passar amb el càsting del cavall. Jo vaig estar buscant un animal durant molt, molt de temps i vaig acabar a la frontera amb Romania, en un mercat d'animals, i vaig veure que hi havia un animal que deien que no servia per res, que el volien matar per fer salsitxes, perquè no era bo per treballar. I aquest és el cavall que vam comprar. Era realment una femella. I es posava histèrica si la feies treballar. Això és el que ens calia, i ens encantava aquest cavall. Ja no és viva, però realment va tenir una vida molt bonica, molt plàcida. Li van pagar una pensió, va tenir cries, va viure en una granja feliç. I és per això, perquè ella tenia aquesta personalitat. Imagineu-vos com seria dirigir un cavall. No es pot. Fes que un cavall es resisteixi. Com ho pots fer? No, has de trobar un cavall que ja es resisteix. I així és, aquest és el secret del càsting, i no tant la capacitat dels actors.
Hola.
There is and there.
Bé, la pregunta que tenia ha contestat una mica ja. La meva pregunta era... La meva pregunta l'ha contestat una mica ja. La meva pregunta era per què en aquest final del camí del que s'està parlant precisament Nietzsche i no un altre, i quina és la seva vinculació com a autor amb el filòsof. Sé que ha contestat una mica, però si vol contestar i si no, passa res.
What is the connection for Nietzsche? I said.
Sí, perquè en aquest final, com a autor, del que vostè parla...
Why did you choose... What? Why did
you choose Nietzsche? Ha escollit precisament a Nietzsche. I quina és la seva vinculació amb el filòsof?
I told you. Not you, to him. Nietzsche, but I recommend you to reading, he started the Zarathustra, one of his main work, with the God is dead. If the God is dead, his creation is dead too. Obvious. I don't know what do you want from me to make it more concrete, because it's clear.
Bé, doncs ja hem comentat la connexió que hi havia. Jo recomano la lectura de Nietzsche, i ell va començar la seva obra principal dient que Déu està mort. Si Déu està mort, doncs també ho està la seva creació. No sé com ser més específic.
Here, front of us.
Hola. Jo volia parlar del treball sonor de la pel·lícula. Penso que és un treball excel·lent. I tenia dues reflexions. Una és, m'agrada molt com fa servir la música, com una espècie com de letania, que es va repetint a diferents moments de la pel·lícula, però tinc bastant interès amb el tema del so del vent, que com va ser el rodatge tindre tantes màquines fora per poder aconseguir el vent des d'un helicòpter per fer moure l'arbre o les màquines al costat, vol dir que tots els exteriors que estava rodant en aquells moments era amb molta pressió sonora, no? Mecànica, com podia ser un rodatge així? I l'altra pregunta que és, per què el so del vent quan està dintre de la casa és un loop més curt i és com també com... Així és com a fora el vent sí que té una cadència molt més llarga, a dintre de la casa es va repetint d'una forma molt més curta, no? I repetitiva.
First of all, in this movie we were using only one music. We made a big loop, and of course, when we made the sound mix, we were playing with the... We can use it, let's say, just... You know, this music had 7 tracks, and sometimes we were just playing only 2 tracks. Sometimes we use it all 7, or about the wind, Yeah, it was also, we had a very complicated sound mix because we had different winds and sometimes we were using this when we needed a deeper frequency. If when we need it, we can use it higher. But you know, this is when how you are finalizing and giving the final form for the movie. Yeah, the sound design, it was, we made it together with the composer. We had a sound engineer. We had a lot of pot meters. Sometimes gear hand, it wasn't enough. But it's nothing special. I enjoyed it. How? Simple. Part of the post-production.
Doncs en relació a la música, era una sola cançó, diguéssim, amb 7 pistes, i utilitzàvem, doncs, segons com volíem. A vegades eren només una de les pistes, a vegades posàvem les 7 de cop, i així anàvem creant. I sobre el vent, doncs, va ser també un tema d'edició. Teníem diferents sons de vent, unes amb freqüències més altes o més baixes, però tot això és a la part final de l'edició de la pel·lícula. I va ser un treball en equip, amb enginyers de so, amb els compositors, amb moltes persones. No va ser res especial. A mi em va agradar perquè és simple i això, tot això fa part de la postproducció.
Here it was. He has...
Hola. Hola, senyor Tar. Bon vespre. A la meva pregunta mencionaré una altra pel·li, però també va sobre aquesta. He vist que sortia el nom de Laszlo Krasznahorkai als crèdits. No m'he assabentat del tot de quin paper tenia en aquesta pel·li, però en el seu llibre de Satan Tango, quan el vaig llegir, em vaig adonar... Bueno, el que més em va cridar l'atenció és que com ell tracta el pas del temps i a la seva pel·li homònima i totes les altres pel·lis que he vist teves, veig que són bastant semblants i m'agradaria saber si la teva manera de plasmar el pas del temps a les teves pel·lis és una cosa que és una influència sobretot d'aquest escriptor o si és una cosa que tu ja veies així d'abans i que simplement ressonava ja amb l'escriptor. Gràcies.
Hey, I said, I think I really said, because now, you know, the brand, what you are called, Bellator, it's covered 4 persons. One person, it was the writer, Laszlo Krasznahorkai, and the composer, Mihály Víg, Agnes, who she was editor, and controller, or co-director, and me. And if you ask me, all of us influencing, of course, the final film, because we all want to do our best. And of course, I'm open person and I'm curious about the writer's opinion, I'm curious about Mihály's opinion, Agnes' opinion, and of course, the final responsibility and the decision, it has to be mine. But my answer, yes, his work, his point of view, it's in. But why you don't feel it any problem? Because our point of view, how we see the world, it, we agreed. And we have the same point of view. And we went together further, not nobody was arguing or discussing. They just said what they think. But it's a normal human work, teamwork. Every movie is a teamwork because you have to have cinematographer, you have to have gaffer, you have to have dolly guy, you have to have sound department. You know, it's everybody wants the same. No conflicts, fortunately.
Bé, doncs crec que ja ho havia comentat en algun altre moment, però Bellatar, que és la marca que coneixeu, són quatre persones. Està l'Aslo, l'escriptor, el compositor, Mihai, Agnes, que és la codirectora, i jo. I si ens preguntes, tots som influència en una pel·lícula, perquè al final tots volem fer-ho el millor possible. Jo tinc una personalitat oberta i curiosa amb l'opinió de totes les persones. Però també és veritat que la decisió final és meva. Però sí, la perspectiva de l'Aslo hi és i tenim, a més, el mateix punt de vista. Junts anem creant aquest pas a pas i avançant. Al nostre equip no hi havia discussions i tothom podia dir la seva. Totes les pel·lícules són un treball en equip, necessites a tothom i tothom pot treballar junt sense conflicte.
Fem una pregunta, última pregunta, dos preguntes, màxim. Allí, no sé si ella volia fer una pregunta i també allà hi ha una altra pregunta.
It's a simple question. Why do you think that pessimism is the strongest force?
What? Hey, I think Manel said in the beginning, and okay, let's say, my question is, who, real question, when you finished, when the film it was over, the light came up, how did you feel? Are you weaker or stronger?
Depressed.
Depressed? What can I do with this word?
Weaker.
Weak. In this case, excuse me, madam. Really, sorry. My vision, it was, you will be stronger. And you feel... Okay, you see, you don't have so much time, like me and all of us, but we have to do our best. Okay, if the God is dead, which is, I think it's true, it's everything is up to us, up to you, and me, and him, and her. You became weak. I apologize you. But you are the first person around the world who said to me this.
Allà ja seria l'última pregunta, no?
Per contestar... Un segon. Sí.
Ah, perdona.
Doncs la pregunta és per què creus que és pessimista, no? I... Llavors, la meva pregunta és, quan s'acaba la pel·lícula i s'encenen les llums, et sents més fort o més fluix? I la resposta és com més fluixa, Ho sento, no és la meva intenció. La meva idea era que us sentíssiu més forts, perquè realment no tenim tant de temps i hem de fer possible amb el temps que tenim. Si Déu està mort, hem de fer el que puguem cadascú de nosaltres. Si no t'han fortit, ho sento.
You know what? If you think pessimist, you can think, of course. It's your right. But what are you thinking about, let's say, the Mozart's Requiem? You know? This is a kind of Requiem, of course, not as good like Mozart. But, hey, we have to counting with the fact we will die. And the Requiem, it is a classical. And if you see, yes, Mozart, is it depressing? I hope not. In this case, I made it wrong.
Si penses de manera pessimista, bé, doncs podem pensar en Requiem de Mozart. Això és un tipus de Requiem, segurament no tan bona com la de Mozart, però hem de recordar que tots morirem. Requiem és un clàssic. És depressiu? Espero que no. Si ho és, m'he equivocat.
Hola, bona nit. Gràcies, Bela, per les teves pel·lícules i perquè és molt tard, pel temps d'ara, perquè són les 11:30 ja. Faré una pregunta molt breu, no sé si és fora de lloc, o és sobre la direcció d'actors, sobre la direcció dels actors, que, no sé, és una apreciació meva, però penso que més que dirigir accions, dirigeixes estats. Dirigeixes estats emocionals, dirigeixes estats físics, potser més que accions, potser tenint en compte també que els actors no són actors, són personatges que trepitgen el terra cada dia i s'aixequen a les 6 del matí i se'n van a dormir a les 12 de la nit, no sé, a la 1. O sigui, són gent normal que fa d'actors. O sigui, jo volia preguntar això, aquesta direcció d'estats, estats emocionals, estats físics, en el rodatge, com evoluciona? És exponencial? Facilita el rodatge, potser? Els actors es senten més imbuïts d'aquestes emocions que potser al començament no tenen, perquè desconeixen el guió. O sigui, volia, no sé si m'he allargat molt, però és allò, és tenir en compte aquesta generació d'estats, d'uns estats emocionals, físics, que el vent, la pluja, la direcció artística, tenen molta influència. Visconti també ho tenia en compte, això, de la direcció artística, com influïen els actors, no?, en la direcció escènica. No sé si m'he allargat molt. Direcció d'estats, no direcció d'accions. Gràcies, eh?
So funny, because I did not direct them. I was just there and I said, okay, guys, unfortunately, the shooting schedule is not with me. It was one day when they are eating potatoes from the morning till the evening. You don't have to direct any emotions. You know, at the morning, because we knew we have to shoot, we need potato eating for the first day chapter, we need another one for the second day's chapter, and you know, when we were shooting the fifth day's potato eating, you don't have to direct any emotions. Can you believe? I'm sure. And when I say, okay, she goes to the well with the do also for the second day's, third day, you know. No reason to direct any emotions. I just said them the physical actions, dressing up and dressing down. It was another shooting day. One, and we just making pipe. Okay, the dressing up for the first day is done. And then, why do I have to direct? What? If I direct something, they will kill me. Definitely. We just doing. They did not have any imagination. What is this? First day, second day, third day? Nobody had any script, nothing. I had just my stupid cards. And I knew what we have to do, but they just know. Once more. They said, why? Because for the fourth day. That's enough. You know? And if they are just doing like a real human being with all their hate, you can't believe what they were thinking about me. Of course, and they were right.
Bé, doncs és graciós perquè no els vaig dirigir. Jo només els deia el que havien de fer. Jo no controlava l'agenda del rodatge, però dedicàvem dies sencers a les mateixes imatges. Per exemple, teníem dies sencers per menjar patates. I llavors els dèiem, aquestes pel primer dia, pel segon dia, pel tercer dia, i així menjaven patates. Per tant, no havíem de dirigir les emocions, perquè ja ells ja les sentien. El mateix amb anar al pou, doncs repetir l'escena del pou. No cal que dirigeixis emocions, només els has de dir el que han de fer, vestir-se, desvestir-se. Quan teníem les escenes, paràvem. I si jo els intentés dirigir, em matarien. No hi havia guió, jo només tenia com unes targetes que anava seguint i sabia quines imatges necessitàvem. I els hi deia, torna-hi, i em preguntaven per què, i jo els hi deia, doncs perquè és pel tercer dia. Així van... Ells tenien les pròpies emocions humanes, com l'odi, per exemple. Potser pensaven en mi quan ho fèiem, no ho sé.
Moltíssimes gràcies. No sé si ve la vol dir una última cosa, no sé. Say goodbye or...
No, I just wanted to tell to you thanks for your coming, thanks for your attention, and excuse me, madam, I really don't want you to be depressed.
Okay. Gràcies per venir, gràcies per la presència.